Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Doncs és per preocupar-se, perquè llavors com ho faran? Hauran de fer uns de nous? O què faran, senyor Garbós?
No sé, però si s'ha fixat, estem en un moment convuls,
perquè tothom es queixa.
Hi ha gent que fa vagues. Per exemple, la gent del transport metropolità de Barcelona han sigut unes setmanes convulses. Sembla que ja han arribat a un acord, però clar, el que jo no m'esperava és que ara em trobaria amb aquesta reivindicació, no? Que els nans de Valls es jubilen per Sant Joan.
Clar, perquè diu que fan 65 anys i han comunicat a l'Ajuntament que jubilen i ja està. Diuen que ja tenim una edat i no podem ballar el ritme que ens demana la Festa Major.
Però es veu que la cosa l'hem hagut d'anar a buscar, allò, sap allò que s'ha posat molt de moda ara, allò de la mediació?
Un mediador, clar,
sí. I han buscat el Pep Callau.
Ah, doncs que, potser el Pep ho arreglarà.
Home. Que dius, home, el Pep Callau. El Pep et liau un bon merder, però una mediació vol dir que el Pep Callau és la persona indicada?
Sí, home, sí. El Pep és una persona que és una mica més... El nom de Pep, d'entrada, sap què té? Que és capicua.
Ah, sí.
P-E-P. Sí. Com el nostre programa d'avui, que és capicua per partida doble, perquè és el 323 de l'època internàutica i el 2112 de tota la seva història. I jo crec que això alguna cosa vol dir. D'entrada vol dir que us considerem molt ben trobats i us donem la benvinguda més cordial a aquesta nova edició del Festa Festa, que quedarà penjada a la web del programa, que és www. Això li hauria de fer dir vostè.
No,
perquè si llavors si s'encalla, s'encalla vostè.
Jo de vegades penso, ho hem de dir?
Home, sí.
Perquè clar, si ja ens estan escoltant al www.festafesta.net, ja ho saben.
No, ho saben els que ens escolten des del web, però no els que ens escolten des d'una pila d'emissores que ens escolta el senyor Garbó.
Home, no es pensi, no és que ens escoltin de quatre emissores, no ens
això,
escolten de moltes. Per exemple, des de FEM Girona, des de Ràdio Bellpuig, des de Ràdio Cassà de la Selva, des de Ràdio La Vall de les Preses, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, des de la Ràdio Palau de Palau Solità i Plegamans, des de Ràdio Vall Romanes, des de Ràdio Calella i des de Barcelona Digital Ràdio, la ràdio d'Hostafrancs.
Doncs això que li estava dient, a la nostra web www.festafesta.net, que proper dia li faré dir a vostè pel guió, faré un guió només per això.
Però què vol dir, que jo digui això de www...
Per això ho faré.
Quina ràbia.
Doncs podrà dir que el 10 de juny queda penjat aquest programa, el 323 de l'època internàutica, el 2112 de tota la seva història, que nosaltres ja portem gairebé 25 anys amb aquesta història del Festa Festa.
Més, Ventura, més.
Més anys, sí, ja, vol dir, sí. Doncs mira, doncs més de 25. Escolti'm una cosa, el que també porta molts anys batallant amb el tema de la cosa de la sardana, que amb improvisació de la sardana, de la transició sardana, és que no para aquest home, mira que té energia, aquest sí que té energia, el Marcel Casella, sí o no?
Sí, tant.
No para, i ara, precisament, no podem saber què haurà passat, perquè aquest programa queda penjat i s'estan registrant en el moment que pot estar passant alguna cosa, precisament, en l'SMUC, que estan fent una presentació d'unes sardanes, que són sardanes que a la meitat de la sardana es pot improvisar, com si fos un instrument de jazz, sap què vull dir?
Però clar, nosaltres no sabem què passa perquè estem aquí gravant.
Clar, però en tot cas el que sí que podem fer és participar també de la història i el primer tema musical del programa d'avui, doncs posar una d'aquestes sardanes que en teoria s'estrenen. Però miri, que nosaltres ja tenim una gravació. Que això és el que té buscar per internet, buscar una actuació que va fer la Copa Salt de la Nina el dia 3 de gener del 2016 a Balaguer i aconseguir un enregistrament d'aquesta actuació i poder escoltar el Gutim, que és una de les tres sardanes dedicades a la brema que formen aquesta trilogia de sardanes amb possibilitat d'interpretació improvisada per la part dels instruments solistes al mig dels llars. Ja veurà que hi ha un curt, perquè ho han retallat i ho hem arreglat, un curt, un llarg, un contrapunt, llavors hi ha un llarg que és més llarg, perquè la part central està multiplicada per 3 i hi ha improvisacions. És molt interessant. És una de les lluites del Marcel Casellas des de fa molts anys, i vaja, ell seguirà lluitant, després això enganxarà més o menys, però ell seguirà lluitant perquè és una persona molt, com es diu, persistent, una persona molt treballadora i molt persistent. Marcel Casellas, amb la copla del Salt de la Nina, ens interpreta en aquest Gutim, una sardana amb improvisacions. Thank you. Com ha dit, senyor Garbó, es tracta d'una sardana que fa servir una mica les tècniques jazzístiques, en el sentit que hi ha la part central de la sardana, els 32 compassos, doncs estableixen en una roda, i llavors cada instrument pot anar improvisant, i llavors s'allarga tots els instruments.
A mi m'agrada, eh?
Home, no, és que és interessant, és que és molt interessant, el que passa que si ja és difícil que la gent conti i reparteixi les sardanes, doncs si a més no saben el que acabarà tirant, encara és més complicat, però vaja, que la gent s'ho pensi, que carambes, tu, que treballin. Doncs molt bé, aquest era el Gutim, una sardana del Marcel Caselles, amb improvisacions incloses que ens ha interpretat el conjunt La Copla, El Salt de la Nina. I ara, senyor Carbó, tenim el reportatge que aquesta setmana l'he preparat jo, i a més, allò que vostè diu sempre de que posem la catifa vermella perquè hem de rebre doncs, a col·laboradors d'excepció, a convidats especials i tal, avui hem de posar la catifa vermella, senyor Carbó.
La posarem dues vegades.
Perquè tenim una convidada molt i molt i molt especial que fa poc que la coneixem i ja ens l'estimem molt, imagini's com va la cosa, perquè avui parlarem i l'entrevista, perquè és un reportatge mig entrevista, mig reportatge, és amb la Remei Vila i Pau. Fa unes setmanes vam rebre una carta de l'Anna López que ens explicava que la Remei està en una residència on treballa l'Anna i que la Remei li explicava sempre que ella era la cosina de la Maria de les Trenes. Recorden els nostres oients que vam parlar d'això i vam dir que intentaríem parlar amb la Remei. Doncs ho hem aconseguit, la vam anar a veure a la residència de la Solana el dissabte passat i vam estar parlant amb ella i vam gravar-la i ara la podem sentir. D'entrada, miri, ella es presenta.
Soc Remei Vilapau. Vaig néixer a Banyoles l'any 37, 1937, el 30 de gener.
I ella, la Remei, és una persona a la que confessa, a la que confessa descaradament, que sempre li han agradat molt les sardanes.
Sí, m'ha agradat molt sempre, encara m'agraden, la veritat, eh? Anàvem a plec, havia estat el de Caldes, el de Girona, havia anat a molts puestos així que sortíem sempre que feien sardanes, a festes de pobles i de tot, de pagès i de per tot anàvem. D'anar-hi havia orquestres ja hi érem sempre. I aquí a Banyoles també, i aquí per Sant Martirià mateix, per mi és el... encara cada any hi soc a sentir les sardanes, m'agraden molt i molt.
La Remei, doncs, una sardanista confessa i a més apassionada, ens va explicar, bé, ens ho va explicar l'Anna, però també ens ho va explicar allà quan la vam anar a veure, que ella té un parentesc amb la que seria la Maria de les Trenes.
Sí, és una meva cosina, la Maria de les Trenes, que li van fer la senyora saber la Maria de les Trenes, i és també molt sardanista, i es va casar amb el meu cosí, i per això són cosines, i ens han sempre vingut molt la família. I el seu marit, que era també Pau, ell de primer, i Soler de mare, i jo soc Pau de mare, i Vila de pare.
I ella també doncs va aconseguir amb els anys, i en fa propaganda, que i es reivindica d'alguna manera el tema, perquè clar, tothom coneix la Maria de les Trenes, però la seva sardana, la Joiosa Remei, no la coneix ningú, i el mestre Saderra també n'hi va dedicar una amb ella.
Sí, 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 tinc el senyor Saderra, té bé cap d'uns anys, forces anys més tard, perquè és més gran que pas jo, va dedicar la Joiosa Remei, i és molt saltada, jo m'agrada molt, almenys, em fa molta il·lusió. El senyor Saderra també estava molt content.
Parlar amb la Remei pot suposar, Madeu, que ens va representar també poder parlar de moltes altres coses, de, per exemple, com ella quan ballava sardanes, com anava a ballar sardanes a Banyoles, com funcionava la cosa.
Per exemple, aquí a Banyoles tant se'n feien a l'Estany, molt i molt a la plaça. A la plaça era allà, sempre n'hi havia més. I en festes de carrers també sempre se'n feien. I encara se'n fan. Allà ho fan festa de carrer, encara hi ha almenys un dia que fan sardanes. Són molt maques, a mi m'agrada molt.
I també vam parlar de que quan anava a ballar sardanes, la Remei va ser pionera, atengui amb això, senyor Carbó, que li sorprendrà
molt, atent.
Que va ser pionera amb una cosa que nosaltres ara ens faríem creus de que fos així, però que era així. La Remei va ser la primera balladora de sardanes que a Banyoles va anar a ballar amb màniga curta.
Ah, sí? Sí, sí. I tant. Jo m'has dit, aquí no s'hi anava, però jo passava també, anava molt amb la meva tia a Barcelona, i la meva tia era molt moderna, allà a Barcelona ja hi anava amb màniga curta, com la gent va començar a anar, i jo vaig venir aquí a Banyoles també amb màniga curta, i ja em vaig acostumar amb així, i m'agradava molt, i era l'única, encara que n'hi havia alguna que em mirava malament, però no ensenyava res de mal a ningú per anar amb màniga curta.
Sembla mentida, oi, Ventura? Però d'això que estem parlant no fa tants anys.
No fa tants anys, no fa tants anys. I a més, fixi's en quina contundència, encara he volgut seleccionar un altre tall amb aquest aspecte, perquè ella acaba encara més contundent, ja ho veurà.
Sí, sí, anava aquí encara una mica antigua, no, d'això. Però jo vaig venir ja de Barcelona, que havia la meva tia, em va dir, va, vinga, màniga curta, ara es porta. I vaig anar-hi, i la veritat, no les vaig pas treure, no. Encara que n'hi hagués que me'n deien alguna, doncs jo els deia, mira, més mal vosaltres, feu el que vulgueu. Jo no faig cap mal a ningú, no ensenyo res.
No ensenyo res, quina gran frase ho vam dir. Anàvem les braços només, eh?
Que gran que és la Remei. Continua, doncs, continua.
La Remei ens va explicar moltes coses, i miri, ens va explicar, per exemple, que ella, clar, va conèixer el mestre Josep Saderra, que és un compositor que fa molts i molts anys que va morir ja, i que nosaltres teníem la referència més a tota la nostra generació del Manel, que també en parlàvem després, però clar, en Josep Saderra ens sembla una persona com molt llunyana. Ella la va conèixer i diu, i vostè coneixia el mestre Saderra?
Ui, jo de tota la vida... I era el meu pare professor, era el mestre de les escoles nacionals, era el director. I el senyor Soder el tenien per mestre de música i ensenyava a cantar els nanos a tots en allà i després els preparava i per la Pasqua inclús feien, anaven a cantar les caramelles que dèiem abans, que la nit de la Pasqua. I els hi feia les paneres de l'escola i del, inclús de les corals que anaven a cantar, que tenia el senyor Saderra, també els hi feia les paneres, i m'agradava molt, i tornava i de flors artificials, que les feia de paper retallades, i eren precioses.
I ja que ella havia tingut l'oportunitat de conèixer el mestre Saderra, el mestre Joan Saderra, doncs li vam voler preguntar més en l'aspecte personal, que com era el mestre Saderra, i també ens va explicar una mica de com en rebre en el seu moment la mort del compositor.
Miri, era un senyor fantàstic, molt reposat, no era bot desbarat, reposat, un senyor, i podies parlar-hi molt, i agafava molta estimació, pobre home, la veritat. I vàrem ser amics sempre, a casa i amb tots, amb el meu pare es havien fet, i tota la vida vàrem ser amics fins que va morir, pobret, que el vaig sentir molt, que encara poc abans de morir em va trobar amb les meves filles, i es va abraçar totes i es feia petons, i ja està, vàrem dir... Ai, sembla que sigui un despido. I pobret no va tardar pas a morir. Es va saber molt de greu.
És ben bé la vida quotidiana de la Remei, que ens la va sincerar tota i ens la va explicar com també aquest passatge doncs, abans de la mort del mestre Saderra. Vam tornar a parlar de la seva sardana i de per què li va dedicar aquesta sardana i per què la lletra de les joies de Remei en principi no existeix.
Sí, miri, perquè eren amics de sempre tots i li va voler-me-la fer i va posar-me aquesta. El que li va saber greu és que m'havien de fer la lletra i no me la varen fer. Hi havia un senyor que l'havia de fer-la, que ja la faré, i no la va fer-la. I a ell li sabia greu perquè no fos tan bé cantada que hi és per poder-la sentir encara.
És que ens ho va dir molt clar, senyor Carbó. A veure vostè, davant d'aquest breu tall de 2 segons que sentirem ara, quina és la seva reacció?
No té lletra encara.
Què t'encara? No té lletra encara, això. Hem de posar-hi remei.
Hem de fer alguna cosa. Sí. Jo li vaig dir exactament el mateix amb ella.
Hem de posar-hi remei.
Hem de posar-hi remei a la lletra
de la remei.
Exacte, de les joies de remei.
O potser podem fer un concurs de lletristes.
O alguna cosa així. De fet, l'Anna sembla que ella podria també fer-hi alguna cosa. Ja ho veurem tot plegat. Jo ara tampoc no ho precipitaria. Pensem que tenim un deute amb la remei, que és intentar que la seva sardana tingui una lletra. I o buscarem un lletrista, o sortirà segurament algú que ens estarà escoltant que dirà, jo li vull posar lletra, o trobem la fórmula perquè la sardana de la Remei tingui una lletra, o més d'una, que tampoc no vindria d'aquí, i llavors ella que triï la que més li agrada, i si no, cantem una tirada amb cada lletra i s'ha acabat el bròquil. Vol dir que haurem de trobar la fórmula perquè aquesta lletra de la joiosa Remei sigui una realitat. Ara, per això, hem de continuar, que encara hem de parlar una miqueta amb la Remei, que ens va explicar encara unes altres coses. I aquesta sardana, vostè, senyor Carboli, deu sonar, no? De quina sardana estem parlant, no?
És el somni. Per mi és una de les grans sardanes.
És que és de les grans, però clar, sap què passa? Que com que havíem estat parlant del mestre Josep Saderra, amb la Remei, i van dir, també deuria conèixer el germà, no? Encara que tingués 25 anys més. I la Remei ens va dir, sí, que també coneixia el mestre Puigferrer.
Sí, el seu germà també vivia aquí a Banyoles, els germans, i aquest senyor ha fet moltes sardanes i molt maques també, i la que va fer que cada any jo hi soc a veure-la, m'espero fins al final, és l'última del diumenge que fa les 4 cobles que hi ha a la plaça, Somni, que és dedicada a l'Estany de Banyoles, sobre les fades, i és cantada i tot, i també la gent primer la toca les orquestres i llavors si la vols cantar també té lletra.
Fixi, senyor Carbó, que ella, el de la lletra, sembla que és una cosa que ho té fixat, això, eh? Vull dir que hem de posar, repareixo que hem de fer alguna cosa amb la lletra de la seva sardana, perquè Somni també té lletra i també la pots cantar, òbviament, no? Jo, llavors, li vaig dir a ella, dic, Remei, sap, fa 2 anys, sap que posen una persona al mig de la plaça que que dirigeix totes les cobles. Ella segurament no ho va veure perquè la Remei pobreta està cegueta i no hi veu, però ella sap segur que posaven un director allà al mig i li va dir, fa dos anys aquest director era jo. Ai! I es va, tota contenta, va dir, jo també hi era. Llavors li vaig comentar també, doncs, que com a director de la ciutat de Girona també vaig a dirigir en el concert de Sant Martirià, i ella també va dir això, que també hi era.
També hi vaig al concert, perquè abans hi anàvem amb el meu marit, però des que ells morts les meves filles també m'hi acompanyen. I si són d'aquest any també hi aniré. És que m'agrada molt, eh? I era una nana jove que ja hi anàvem. Ja hi anàvem, que abans el feien, quan jo era molt jove, en el Cine Victòria.
I sap què passa, senyor Garbó? Que haguéssim pogut continuar parlant amb la Remei de tantes i tantes coses, de la festa de Sant Martirià, de Banyoles, del sardanisme allí, de la seva experiència pròpia com a dansaire i com a tot, que no haguéssim acabat, però clar, el reportatge havia de durar el que havia de durar. En tot cas, un altre dia, i ahir tornarem, en tot cas, hi tornarem a parlar amb ella, perquè com ha pogut veure, ens ha explicat coses molt i molt interessants. Què li sembla?
A mi em sembla fantàstic, un reportatge fantàstic. M'ha agradat molt, Ventura.
El clourem amb una cosa encara, amb una nova intervenció de la Remei, abans d'escoltar la seva sardana, òbviament, que l'escoltarem ara d'aquí un moment. Ella fa aquesta salutació de comiat per a tots els oïdors del Festa Festa.
Des de la residència d'on estic a la Solana, faig una salutació a tots els que esteu escoltant de la joiosa Remei.
I ara, doncs, toca el que hem promès, que posaríem la sardana de la Remei. Doncs aquí va la sardana de Remei per cloure una mica aquest reportatge que hem fet amb ella, aquesta entrevista, totes aquestes coses tan interessants que ens ha explicat, tota aquesta simpatia que ens ha transmès i tota aquesta il·lusió perquè la seva sardana tingui una lletra. Doncs tots aquells lletristes que puguin estar interessats en col·laborar amb nosaltres per fer una lletra per la...
Que es posin en contacte amb nosaltres.
Que ens ho diguin en el mail nostre, info@festafesta.net, i ens diguin, jo vull fer una lletra i tal. I mireu, si voleu, aquí teniu la música a la que li heu de posar lletra, que és aquesta sardana del mestre Josep Serra, que es diu Joiosa Remei, que vam trobar enregistrada en un disc que es diu Musique Sang et Or, sardana del 1957, enregistrat per la Cobla Perpinyà. És l'enregistrament que hem trobat i, bueno, se sent així una mica antic, però vaja, és que és així, ja la trobarem, ja l'enregistrarem bé també, eh? Tot ho farem. Vinga, escoltem, doncs, la Joiosa Remei amb la Cobla Perpinyà, una sardana de Josep Serra que va dedicar a la Remei, Vila i Pau. Thank you. Aquesta és la sardana Joiosa Remei, una composició del mestre Josep Sederra que va ser l'any 1957 i que hem trobat enregistrada per la Cobla Perpinyà en un disc editat per aquells finals dels anys 50 amb el títol de Musique Sang et Or Sardanes.
I continuem amb el programa. Ara ens anem amb el Carles Esteve, que ens porta la crònica castellera, perquè sap què passa, senyor Ventura?
Que es veu que el juny arriba...
Fort, arriba ja amb castells de gamma extra.
Festa, festa.
Crònica castellera, amb Carles Esteve.
Hola, companys del Festa Festa. Repassem l'actualitat del món casteller a partir de les novetats que s'han produït en la passada jornada. Els castellers de Vilafranca encapçalen ara el baròmetre 2016 amb la flamant estrena de la Torre de Nou de dissabte passat a Sant Quintí de Mediona, el primer gamma extra de l'any. Seguint amb el repàs de noves fites, cal subratllar la doble estrena de nou dels capgrossos de Mataró amb el 3 de 9 i 4 de 9 en el dia del seu aniversari. Amb ells ja són 6 les colles que han revalidat castells de nou aquesta temporada. En els 8 pisos destaca el 4 de 8 amb agulla coronat dels Xiquets de Tarragona, el 5 de 8 carregat dels Castellers de Sant Cugat i una tercera estrena a mitges, el 2 de 8 carregat dels Castellers de Sabadell. Dues torres més han entrat com a novetat al baròmetre, el 2 de 7 descarregat, ara sí, dels de Sant Pere i Sant Pau, i el primer 2 de 7 carregat en la història dels Castellers de Berga. A més, en els 7 pisos, els Segals d'Osona han sumat el 7 de 7. Entre les colles de 6, apuntar que els castellers de Sant Adrià han estrenat el 2 de 6, els castellers de Sant Padó el 7 de 6 i els castellers de Santa Coloma el 3 de 6 amb agulla carregat i el 4 de 6. En total es van registrar el passat cap de setmana 13 estrenes en el baròmetre casteller. Recordeu que a la web i a l'APP del baròmetre casteller trobareu els 3 millors castells i el millor pilar d'un total de 84 colles. I fins la setmana vinent.
Doncs fins aleshores, Carles, ens retrobem la propera setmana amb més informació castellera aquí al Festa Festa. I ara, senyor Carbó, bé, amb aquesta retaïla que tenim de seccions, doncs ens arriba la del Víctor Pàmies, la que ens arriba des de Vallromanes, perquè ell ens explicarà doncs una altra dita d'aquelles que...
La d'avui té la seva cosa, eh?
Sí.
Per ben assegut que estiguis, que no pots caure, no diguis.
Clar, perquè tu a vegades et penses que estàs bé, tu penses que estàs...
No, parli vostè. No. Parli vostè.
Jo no cal que diguis res, perquè ja ho dirà ara el Víctor, home.
Dir, de vegades em penso que estic bé, eh?
No, de vegades vostè es pensa que està bé i no... Que ho digui el Víctor, va, fora.
Fes a festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Per ben assegut que estiguis, que no pots caure, no diguis. El podíem vincular amb aquell altre refrany que diu que qui estigui bé, que no es mogui, en el sentit que quan les coses van bé, millor no fer canvis substancials. I de la mateixa manera, les coses que van bé, pot ser que en un determinat moment, sigui pel que sigui, deixin de funcionar i s'espatlli. No hi ha res com ser versàtil i amb capacitat per adaptar-se a les novetats i als nous corrents. Per ben assegut que estiguis, que no pots caure no diguis.
Festa, festa.
I abans d'acabar la temporada regular volem tenir una altra de les històries de gegants del Nico Alonso i la Berta Miró. I això no vol dir que no continuïn a l'estiu, però vaja. Berta Miró, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia a tothom.
Avui visitem una altra població amb molta tradició gegantera. I concretament avui és per conèixer els gegants nous. Uns gegants veritablement especials i amb una geganta una mica peculiar, una mica punky, no?
Sí, avui parlem dels gegants de Centelles i descobrirem que la seva geganta tenia orígens una mica de bruixa.
A nosaltres no ens fan por les bruixes. Si més no, a mi no me'n fan, ja no sé el senyor Carbó, però a mi gens ni mica. I el que vull i el que tinc ganes és de que ens expliquis ja de seguida aquesta nova història de gegants, la dels gegants nous de Centelles. Endavant.
Festa, festa.
Històries de gegants. Amb guió de Nico Alonso i la veu de Berta Miró.
L'any 2003, en Perot i la Coloma, els gegants vells de Centelles, van celebrar el 50 aniversari. Els geganters de Centelles pensaren en construir uns gegants nous per tal de poder conservar els antics en perfecte estat per les futures generacions. La idea va ser fer uns gegants totalment diferents i alhora que representessin el millor possible aquest poble d'Osona. Revisant els arxius, els geganters van trobar una llegenda que diu que totes les dones de Centelles, sols pel fet d'haver nascut a la població, tenen més facilitat que d'altres per aprendre a conèixer les herbes remeieres i les seves propietats, en altre temps anomenades bruixes. Per tant, ella seria una bruixa. Una altra proposta fou estudiar la llegenda d'on provenia el nom de Centelles. Estant ocupat el castell de Sant Martí pels moros, una nit els habitants de les rodalies lligaren una teia encesa a cada banya de 50 moltons o bocs i els enviaren muntanya amunt fent molt de soroll. Els moros, pensant que els atacava un gran exèrcit, fugiren deixant el castell abandonat. I el nom del poble ve precisament de les 100 teies que duien aquests bocs. I així fou com el gegant triat seria un boc. S'encarregà del disseny dels gegants el centellenc Marc Morera. Un cop fets els esbossos, els artistes d'Alma Cobrae van confeccionar els motlles per tal d'acabar d'escollir la forma definitiva. El gegant porta calça vermella i va amb el tors nu. Llueix una trinxa i cinturó negre, rematat amb l'escut de Centelles, mentre que les mans porta una talla encesa. La geganta té una figura juvenil i esvelta, amb cabell llarg fins a mitja esquena. No és una bruixa dolenta d'encanteris i maleficis, sinó que és una bona remeiera que sap d'ungüents i pomades, del poder de les herbes medicinals per guarir els mals d'amor i desencisos. Porta faldilla i brusa blava ajustada al cos, força escotada i sense mànigues. A la mà dreta porta una serp, símbol del seu poder sobre els rèptils, i a la mà esquerra una bossa d'herbes medicinals collides la nit de Sant Joan, tal com diu la tradició. Els gegants són fets de polièster i el disseny de la roba va anar a càrrec d'Alba Iza. La confecció dels vestits la varen fer les dones de la colla, sota la direcció de la modista Dolors Mas. A finals de 2006, els gegants gairebé estaven enllestits. La primera idea fou estrenar-los el 31 de desembre, diada de Santa Coloma, que és la patrona del poble. Però no va ser fins al 21 d'abril de 2007 que es van presentar a la plaça Major de Centelles. Per a votació popular, se'ls posaren els noms de Cent a la geganta i Teies al gegant, recordant la llegenda del nom del poble.
Festa, festa.
I anem ara per les notícies escollides abans de passar a la resta de seccions, que ens en queden dues. Encara tenim les cançons picants de la Marta i el Fons Amades del senyor Toni Serés, eh? Però encara hem de parlar de diverses coses. Miri, sempre ens ho anuncien. Nosaltres n'estem molt contents des del primer any, jo diria que en parlem, eh? Perquè arriba la sisena edició i hi ha el mercat de les espècies que fan Argençola, que fan aquest dissabte, dia 11 de juny. i que bé, el municipi d'Argençola, recordeu que està situat a la comarca de l'Anoia, a la part més occidental, és un municipi que compta només amb 223 habitants, però que munten un pollo amb això del mercat d'espècies, que escolti, és impressionant, eh? Que
i aquest any, això serà el dissabte 11 de juny, i és a dir, potser ens esteu escoltant que ja s'ha celebrat, perquè això, a nosaltres ara ja anem com anem.
Però potser no, encara hi surt el temps d'anar-hi tal
i
vegada.
I aquest mercat d'espècies enguany estarà centrada en l'espècie del ginebró.
Ah, molt bé, doncs em sembla molt bé. Aquí, el ginebró, aquí posen una ampolla de gin, de sí, ginebra.
Amb el ginebró pots fer gin tònics.
Ja, clar, deu ser això, deu ser això.
És que té, pot donar molt de sí, el ginebró.
Home, i tant, i tenen activitat tot el d'allò. Fins i tot fan un gin tònic nocturn. No. Tast i taller de preparació de gin tònics catalans amb espècies de la mà del David Urgell. Però vaja, fan moltes altres coses, eh? Durant tot el dissabte val molt la pena que us hi acosteu. Des de les 11 del matí i que faran un tast d'espècies condimentàries d'Argençola. Vaja, molt bona activitat, no us ho perdeu. El dissabte 11 de juny, doncs...
A les 12 hi haurà el vermut.
Ja
molt... ho dic perquè...
tot el dia, no pararan, vull dir que no us ho perdeu. Més coses, un concert, senyor Garbó,
sí,
tenim un concert...
Sí, un concert de música per Cobla, en aquest cas, doncs, Jordi León, 50 anys a prop de la Cobla, estrenes viscudes...
I amb obres de Conrad Saló, Rafael Ferrer, Salvador Brutons i Manuel Oltra. El programa realment li he de dir que és molt interessant, de l'historial del Jordi León, ara no ens hi allargarem...
Perquè és llarg,
exacte, i tothom és conegut que aquest home, doncs, pràcticament el professor de flabiol per autonomàcia del país, diguéssim, no? Doncs, però és molt interessant perquè ell parla de les obres que ell ha viscut com a estrenes, no? I com a intèrpret o com a director, i hi ha una recordança molt especial al mestre Manuel Oltra, la segona part amb el Rondino, amb l'Esclatant, una sardana, amb Saó, una altra sardana, i amb la Fantasia i la Marxa Pomposa, una composició del 1988. Per tant, recordeu, Cobla de l'Esmuc, direcció Jordi León, i on te podeu anar? Doncs és el dimarts dia 14 de juny, a les 19 hores, a l'Auditori de Sant Martí de Provençals, a la plaça Angeleta Ferrer 2 de la Verneda. Què més tenim, senyor Garbó? Tenim més coses, però les tinc tapades, ja no les veu vostè.
El teleprompter, necessito el teleprompter.
No, fixi's que la gent...
Mira, aquí es van tancant finestres,
sí,
i ara sortirà el guió.
Que la gent de Premià han renovat el seu... la Copa Premià han renovat el seu... El seu
què?
El seu blog, home, escolti, no m'ho faci més complicat. Miri, la Copa Premià, el blog és pot... coblapremio.blogspot.com.
Ara li faré una pregunta. Abans hi havia una cobla que es deia Premianenca?
Sí, també, però em sembla que ara són aquests.
Són els mateixos?
Sí, no sé, no m'ho faci dir que ara la pringaré i encara me la carregaré. La Cobla Premià existeix. Associació Cultural, a més són. I tenen un blogspot, coblapremio.blogspot.com. I segur que allà expliquen la història.
Jo el que sí que li
tot.
Puc dir segur, que el que no existia abans i que ara existirà.
Sí, un aplec
de sardanes a Calaf, perquè enguany se celebra el primer aplec de la sardana Vila de Calaf, que això passarà el dissabte 25 de juny, a la plaça de Barcelona 92. A la primera part de l'aplec serà a partir de 6:45 de la tarda, és a dir, serà un aplec que s'intenta anar a la fresca,
Sí.
I la segona part a partir de 10:45 del vespre o de la nit.
I a més a més anuncien de que faran sardanes a la fresca tot l'estiu sardanista, tots els dimecres, els 21:30, ballada de sardanes i danses tradicionals des del 29 de juny fins al 31 d'agost. Una bona manera d'acabar la jornada i fer poble, diuen els de gent de Calaf. Doncs molt bé, felicitats per la iniciativa i ja ens acomiadem, senyor Garbó. Bueno, anem a buscar, com si diguéssim, el tema de les cançons picants. Vol esmentar encara una darrera notícia?
Res, que goti, el 17 de juny a 7:45 del vespre a la nau de Cultura i Tradicions de Sant Feliu de Llobregat, això està al carrer Anselm Clavé número 3, es farà la presentació per part de l'agrupació Colles de Geganters de Catalunya del projecte educatiu Gegants a l'Escola.
Doncs molt bé, queda
i
avui, nit.
Cap a Sant Feliu.
I queda anunciat. Ara anem amb les cançons picants. Arriba la Marta Ibáñez.
Festa, festa.
Cançons picants. Una secció preparada i presentada per Marta Ibáñez.
Reputi Canticus. L'any 1981 va enregistrar-se un disc, un vinil en aquelles dates, anomenat Reputi Canticus. Era presentat com un recull de cançons que es cantaven, i encara es canten, a Olot en un període de temps que finalitza quan la ràdio i la televisió entren a formar part de la vida quotidiana. Explicaven que eren cançons de taverna, cantades al llevant de taula, després d'un bon àpat i un millor vi. Són cançons plenes de picardia i de bon humor. Alguns noms dels recopiladors tenen ara un llarg historial en la col·lecta i difusió d'aquestes i d'altres cançons populars. Rafael Sala, Jordi Roure, Teresa Planagumà. Altres grups, com els Tranquils, han reprès alguna d'aquelles cançons. La d'aquesta vegada és una paròdia de les lletanies de la missa, amb un llenguatge estrafet, adaptat, maliciós, ple de dobles significats, picant, imitació del llatí de missa, plena de picabaralles i obscenitats, aquesta cançó és una de les de gresca que concentra més possibilitats d'imaginació. Us presentem la cançó Reputicanticus, que donava nom a aquell disc. Ha esdevingut l'himne que canten cada any a Espolla en iniciar la trobada de cantadors al juliol. La cançó de text improvisat d'aquesta trobada sovint també té un caire transgressor com la cançó que us presentem. Aquí teniu la versió del 1981, recuperada d'un vell disc de vinil d'aquells d'abans d'abans.
Ja en farem una novena a Sant Agustí. Ja en farem una novena a Sant Agustí. A la presó, perquè els de la Moixina ens han dit que no. Perquè els de la Moixina ens han dit que no. Reputicanticus, quin cony deu sigut? Quirela i som de l'Espíritu Santicus, cara de Ranticus, Maria Concèntricus. I el que entenc de les patilles tòrtiques, la cara rústica, el pèl humàstico i el cul ofrèstico. Tres homes sense calces varen trobar, i amb les pistoles dretes punt de tirar. Són caçadors i per les nenes maques bons tiradors. I per les nenes maques bons tiradors. Reputicanticus, quin cony d'auxílicus. Quirela i som de l'Espíritu Santicu, cara de Ranticu, Maria Concèntricu. I on que entenc de les patilles tòrtiques, la cara rústica i el pèl humàstico i el cul ofrèstico. Ja em respon el més petit, jo no hi vull anar. Ja em respon el més petit, jo no hi vull anar. A Montserrat, perquè els de la Moixina ens han ben cardat. Perquè els de la Moixina ens han ben cardat. Reputicanticus, quin cony d'auxílicus. Quirela i som de l'Espíritu Santicu, cara de Ranticu, Maria Concèntricu. I on que entenc de les patilles tòrtiques, la cara rústica i el pèl humàstico i el cul ofèstico. Dominus biscum, seculorum christicum, cul d'una vella, foteu-li un místico. Botualístico.
Reputicanticus, edició a càrrec del grup Gra de Feixal. Canten diverses persones. Toquen els membres de la rondalla de la llar del pensionista d'Olot.
Doncs moltes gràcies, Marta, i esperem tornar-te aviat una altra vegada amb una altra d'aquestes cançons picants. Ara, senyor Garbó, què toca? Ara, què toca?
Ara toca que hem de descobrir què és un paper de lleixa. Vostè sap què és un paper de lleixa?
Ni la més remota idea.
Eh que no? Doncs no. Escolti l'Antoni Sadés, que ens ho explica en el seu Fons Amades.
Fes ta festa.
Fons Amades. Un espai de l'Antoni Serés amb la col·laboració de l'Associació Joan Amades i de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya.
En les calaixeres del Fons Amades de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya hi ha una simbòlica gràfica sèrie, la qual només està integrada per un únic document, classificat a l'arxiu com a paper de lleixa. En relació a aquest tipus d'impresos, el folclorista Amades, en el llibre El Quixot dels Ignorants, hi dedica també un brevíssim capítol on explica que és costum adornar i guarnir les lleixes de maons destinades a guardar la vaixella rústica, els vasos i escudelles que hi acostumen a haver-hi als racons de les cuines rurals que hi ha al voltant de la campana de les xemeneies de les llars. L'ornament consistia a col·locar a la vora una tela a manera de farbalar, de color roig o de vegades llistat en colors cridaners. Sovint aquest farbalar, especialment a les cuines modestes de ciutats, viles i llogarets, era de paper que la mateixa retallava per una de les vores en forma d'ona. Aquest costum no és privatiu nostre. El coneixem d'altres països i a França, sobretot, sembla que s'utilitzaren per adornar lleixes papers d'imatgeria popular pintats a la trepa i distribuïts en tires o ratlles. Malauradament, no sabem amb certesa que entre nosaltres s'arribés a imprimir imatgeria amb aquesta finalitat especial, però sí que coneixem fulls distribuïts d'aquesta manera amb escenes infantils que, si bé no sabem que s'empressin per a les lleixes, hi podrien haver servit, com també s'haurien pogut utilitzar, en aquest sentit, els fulls de tires que representaven escenes militars i formacions de soldats en actituds molt diferents, usats generalment com a diversió per a la mainada i que a França serviren també per adornar les bancades laterals de llits, perquè, així com aquí les disposàvem antigament de cap a peus, allí es disposen de costat. La producció d'ornaments per a lleixes constituí una petita indústria casolana. Es plegaven en forma de manxa, tires llargues de paper, que es foradaven i es retallaven com a un fistó amb l'ajuda d'encuny i es pintaven en patrons alguns detalls que contrastessin amb el paper per obtenir una nota vistosa. Més tard es mecanitzà i es feren les randes a màquina i s'estamparen en les ones escenes no de traçat tos com els dels vells fulls, sinó de dibuix erudit. N'és un exemple l'ornament amb una representació del Quixot on consta la següent ressenya. Primera fàbrica de paper pintado. Pel que fa a l'únic paper de lleixa que hi ha al fons Amades del Departament de Cultura, en aquest hi trobem il·lustrada com a figura central una jove filadora, la qual, al seu darrere, hi ha assegut en una cadira un jove en posat de descans, o avorrit, anem a saber si d'esperar poder firtrejar amb la ponzella del rostre alegre concentrada en mostrar les seves habilitats manuals. L'espai de l'estampa respira un aire un xic romàntic, ja que es divisa a l'horitzó un frondós jardí que hi ha més enllà d'una barana amb una planta floral exuberant i uns ocells voleant el cel ajuden a crear una atmosfera rural vuitcentista que pel vestuari, pentinats i barrets dels protagonistes recorden a uns personatges valencians. En un altre sentit i com a curiositats, recordar que el llibre El Quixot dels Ignorants, de Joan Amades, és originàriament un estudi escrit pel folclorista català que l'any 1946 va formar part dins d'un altre llibre redactat en llengua castellana i signat per l'ocasió per Joan Givanel i Agustí Calvet Gaziel, titulat Història gràfica de Cervantes i del Quijote. Comparar un i altre text té la seva gràcia, com també, a tall d'anècdota, descobrir que el capítol, com a traducció de papers de lleixes, en llengua castellana es diu Basares.
Festa, festa!
I vinga, arriba el moment, senyor Carabó, d'acomiadar-nos, ja, ja hem conegut, home, doncs, tenir tot un calaix només per un sol paper, però clar, ell era així d'ordenat, era així, aquesta manera, així. Escolti, qui ens ha fet possible que tot això hagi passat avui aquí en el programa,
doncs,
senyor Carabó?
Doncs aquest programa és gràcies, s'ha fet amb tot l'equip de col·laboracions i col·laboradors, etc, que comencem, per exemple, pel Víctor Pàmies, la Berta Miró, el Toni Serés, el Ramon Vinyals, el Nicolons, l'Ester Estrela, la Martí Ibáñez, el Jesús Ventura...
I la Madeu Carbó, i s'ha deixat el Carles Esteve,
que
encara hauríem d'afegir també, en aquest cas, a Helena Mayor, que va estar fent de reportera amb les fotos en l'entrevista que li van fer.
Miri si érem gent avui, eh?
Benvolguda Remei, eh? De la que en tornem a parlar ben aviat, ja ho hem dit abans i ho tornem a dir ara, eh? Tenim una lletra pendent, tenim alguna interpretació pendent. La Remei, la joiosa Remei, diguéssim, serà protagonista una altra vegada a la Festa Festa, esperem que ben aviat. Ara us deixem amb música del Martí Fontclara, efectivament, el guanyador del Premi Joventut de la Sala l'any 2015. És una sala que es diu En 40 no en fem prou i que l'escoltarem en versió de la Copla Juvenívola de Sabadell. Amb ell ens acomiadem, deixem estar aquest programa doble cap i cua i la setmana que ve continuarem, no serà doble cap i cua ni cap i cua
ni
res.
I ja trigarem a tornar a ser doble cap i cua.
Però trigarem molt, però en tot cas seguirem. Nosaltres seguirem fins que tornem a fer un altre doble cap i cua. Fixi's si tenim corda per estona. Fins aleshores, us deixem la música del Martí Fontclara. Fins aleshores, i fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu.
Thank you. Thank you.